Generalitat. El telèfon per denunciar aquests casos és el 016, és gratuït i no deixa rastre en la factura. Són les 5 i 4 minuts, tornem amb més notícies a les 6.
Més informació a ib3notícies.com.
Heu de saber que dijous s'estrena al Teatre Mar i Terra L'Arquitecte, un thriller de ficció a partir de la vida i els pensaments de Josep Ferragut i Gabriel Alomar.
Fent-ho'l, amb Margalida Mateu i Xisco Nadal.
Ens atam la tercera i darrera hora d'aquest programa d'avui. Per cert, no és el Mar i Terra, és el Teatre del Mar, que a vegades aquests dos teatres ens duen a confusió, ja. No és el primer pic que mos passa. És el Teatre del Mar d'Esmolinar i no el Teatre del Mar i Terra de Santa Catalina. Però tot d'una parlarem d'aquest tema abans, presentant a Marga Cifra, que ens acompanya aquí un altre pic al control tècnic. I avui tenim la companyia del dramaturg Josep Ramon Cerdà, la directora Rebeca del Fresno i els actors Xisco Segura i Miquel Àngel Torres.
Els arquitectes ho pensen, busquen un bosc en cement encofrat, finestrals, sobretot, que reflecteixen els verds de fora. Els arquitectes ho pensen.
El proper divendres, 17 de novembre, s'estrena L'Arquitecte, un thriller de ficció construït a partir de la vida i els pensaments de Josep Ferragut i Gabriel Alomar, arquitectes claus en la transformació urbanística i arquitectònica de ciutat durant la segona meitat del segle XX, amb ple creixement turístic i econòmic. La sergent Bausà rep l'encàrrec d'investigar la mort violenta d'un prestigiós arquitecte, Josep Ferragut, reconegut per la modernitat de les seves propostes. A les hores prèvies a la seva mort, Ferragut rep la visita al seu despatx del seu antic soci i ara responsable de les reformes urbanístiques Gabriel Alomar. Tots dos comencen una conversa que desvetllarà, per una banda, les preocupacions pel futur de l'illa, un món en plena revolució, i per l'altra, els secrets professionals i personals que ambdós arquitectes coneixen un de l'altre. Una obra ben interessant que volen comentar en Josep Ramon Cerdà, Rebeca del Fresno, Xisco Segura i Miquel Àngel Torrents.
En profunditat.
I començam amb en Josep Ramon Cerdà, que és aquí als estudis d'Iveta Ràdio. Com estàs? Benvingut.
Molt bé, gràcies.
Gràcies a tu. L'arquitecte, de fet, era l'arquitecte Josep Ferragut, així, amb literari i amb majúscula.
Sí, a veure, el títol... Aquesta obra va començar primer amb una beca d'escriptura de l'IAB, i el títol que tenia inicialment era 1967. Mm-hmm. Perquè jo el que posava davant, diríem, el que volia era com mostrar una realitat d'una època del final dels anys 60 a Mallorca que va ser com a revolucionària en molts aspectes. Jo m'agrada comparar-ho, jo dic que el boom del turisme pels mallorquins és el nostre western, perquè és aquest moment primigeni, originari, d'on neixen totes les animalades que patim avui en dia, i on va néixer aquesta febre d'or anomenada turisme, val?
Va ser el 67, segons tu?
Bé, cap a partir de mitjans de 60 va ser aquest moment on pareixia que passava, que hi havia una autèntica febre per construir hotels, perquè sabia que allò era, podia donar molts lobbies i era el futur per sortir de la pobresa, d'alguna manera. El règim franquista ho va afavorir moltíssim, perquè també va ser una manera d'emblanquinar la imatge d'Espanya a l'exterior. I d'aquí hi va, per exemple... se va afavorir que hi hagués rodatges de pel·lícules de Hollywood a Mallorca i a Espanya en general. Uh-huh. Jo vaig fer una obra de teatre sobre un d'aquests rodatges, que va ser el rodatge de la pel·lícula El Mag, i a partir d'aquí va ser quan vaig començar a investigar sobre aquests anys i em vaig quedar una mica enjornada, vaig pensar que aquí hi havia moltes històries per contar. I la primera va ser aquest rodatge del Mag, i aquesta segona, que se'm va acudir, va ser la mort tràgica de Josep Ferragut. Uh-huh.
Clar, Vares va fer molta recerca, per Ramon, perquè la història de Ferragut, tot i que va ser un run-run en el seu moment, va quedar bastant silenciada, tot i la qualitat de la seva obra. És a dir, sabíem que era l'arquitecte de l'edifici de Gesa, entre d'altres coses, però tot allò que tenia a veure amb la seva vida personal i amb allò que havia estat ell com a individu, sí, havia quedat una mica esborrat.
Sí, és cert. De fet, això no és... No és estrany en aquella època. Clar, jo, un altre dels punts que volia tocar era precisament parlar de l'època de franquista, és a dir, perquè quan arribaven aquests anys, en els anys 60, hi ha com dos discursos. El discurs de la repressió política, perquè encara el règim no fluixava, però, per altra banda, també la cara amable que representava les pel·lícules que on ja mostraven el turisme i mostraven platges i tot això.
Alfredo Landa,
el desenvolupisme, és a dir, ara tots ens poden comprar un 600... És a dir, hi ha com aquests dos extrems, però en canvi no se parla del que hi havia enmig. I què hi havia enmig? Gent com en Josep Ferragut, és a dir, persones que, tot i ser cultíssimes i haver estudiat a fora i saber què estava passant a Europa i en el món, havien de conviure amb una dictadura i, clar, havien de fer el que podien. Gabriel Alomar també era un cas així. És a dir, qualsevol persona amb una feina qualificada que necessitava les institucions per poder desenvolupar aquesta feina durant aquells anys, havia d'anar i guardar la roba. I aquestes històries jo trobo que s'han contat poc. Han contat només les desguanyadors feixistes i les desperdedors molt perdedors. Però hi ha tot un món enmig que té molt de grisos. I és el que intentam explicar en aquesta obra.
I Ferragut i Alomar... Eren contemporanis? Per què els ajuntes?
Bé, aquí hi ha una petita mentida. També he de dir que ningú s'esperi trobar un documental. És una història de ficció, perquè aquella nit que conta sobre el teatre no se va produir mai. És a dir, la història va sorgir...
Una llicència dramàtica.
És una llicència dramàtica, però basada en la personalitat i les idees d'aquests dos personatges. És a dir, quasi tot el que diuen els dos personatges està documentat, o d'alguna manera ho haguéssim pogut dir segurament. El que passa és que no és cert que coincidit la darrera nit del Teatre Líric abans de ser enderrocat en la mort d'en Ferragut. Varen passar uns mesos entre una cosa i l'altra. També és improbable que aquell vespre se trobassin, perquè Gabriel Alomar devia estar més temps ja a Madrid, perquè precisament per la seva relació amb el règim franquista era també ambaixador UNESCO, tenia tota una sèrie de càrrecs que ja el feien allunyat una mica de Mallorca. Però és cert que varen fer feina junts com a socis. De fet, Ferragut havia estat ajudant d'en Gabriel Alomar en el seu despatx en els principis de la seva carrera. I havien estudiat també a fora, havien coincidit també en esdeveniment d'arquitectura i d'urbanisme a fora.
Clar, que no hem de confondre Gabriel Alomar, sí, arquitecte, amb en Gabriel Alomar i Villalonga, que és el poeta, assagista i polític, ho dic, és de la Columna de Foc, perquè ens entenguem. No mesclar, que jo d'entrada he dit en Alomar, a part de tot el que era, també era arquitecte, no hi ha hagut d'anar a cercar-ho, ja he vist que eren dues persones diferents, ja com a servei públic, que és aquesta casa, jo ja vols estar el bisbiat. És a dir, són dos Alomars que no amb en Gabriel, però totalment diferents. I tu introdueixes dins aquesta obra de teatre, tu deies, jo m'he inventat aquesta darrera nit, faig jugar estens, l'estir, i el faig escurçar com jo vull, perquè per qualque cosa som un demiurg teatral i puc crear allò que vull. I també introduixer aquest personatge de la Sergent Baussà, que rep s'encàrrec d'investigar aquesta mort violenta de l'arquitecte Ferragut, perquè vas triar aquesta estructura dramàtica per estructurar la teva obra.
Me feia ganes d'escriure una obra de diàleg, és a dir, una obra d'aquestes coses que fan flotats, saps? És a dir, on dos personatges dialoguen i el públic passa gust de veure aquest intercanvi d'idees. Això era el punt de partida. I després, clar, la mort d'en Alomar, la mort tràgica, me donava una eina molt bona per enganxar l'espectador, que és precisament donar-li una estructura de policíaca. Hi ha un assassinat en el principi i volen saber veurement què ha passat. I llavors s'estan veient en flashback el que ha passat abans de ser assassinat. D'alguna manera, com a intentar vestir una obra que bàsicament vol ser una obra d'idees, però que no vols un tostón. És a dir, el que volem és que el públic s'entretengui i, sobretot, una cosa que tenim molt en compte és que els espectadors col·laborant no tenen tanta documentació com els experts o com els historiadors sobre aquella època ni sobre aquests personatges, i per tant han d'introduir a l'època i introduir en els personatges també d'una manera paulatina.
Clar, parlant d'aquesta mort tràgica de l'arquitecte Josep Ferragut, tu tens qualque teoria a sobre de per què va ser aquesta mort? O senzillament moll a partir d'aquí construeixes tota l'obra de teatre? Ho dic perquè, clar, és un home que fa no res va fer un documental, que l'ha fet Miguel Ec, que si no vaig errat va passar per Atlàntida o per Evolution, perquè sempre t'amasc en els dos festivals. Clar, ja hi havia una teoria per la qual se va decantar aquest documental. No sé si l'obra de teatre, allò que li interessa és un retrat de l'època més que retrat del personatge.
D'alguna manera el que intentàvem és llançar pistes sobre... perquè la teoria oficial que hi va haver just després de la mort va ser que va ser un assassinat, diríem, en aquella època li he sentit passional, a mans d'uns xaperos que...
Suposadament.
Suposadament però... que el varen detenir, però després els varen va demollar perquè no hi havia proves de res. Clar, el que se deixa veure sobre és que hi ha molt més context que això, com per poder donar explicacions o per intuir per on podia anar la cosa. Ahir, a més, em vaig entrar amb una cosa, d'una cosa curiosa, se me va posar la pell de gallina quan vaig descobrir que, clar, el fet d'ajuntar la darrera nit deslíric en la mort d'en Ferragut és una cosa que vaig fer jo a sobre, no? En realitat no hi ha aquesta relació. I ahir vaig saber que la darrera nit deslíric va ser un 2 de novembre i una cosa que va passar el 2 de novembre va ser l'assassinat d'en Pasolini, també. Que, curiosament, és un assassinat molt similar o molt paral·lel en el d'en Ferragut. Quan ho vaig veure ahir, també mirant xarxes socials de diari, vaig dir, ostres, sí. Quines casualitats.
No era fàcil ser lliure en aquella Mallorca, ni en aquella Europa, d'aquells moments. Però
i bé. Molt menys si eres un catòlic practicant i devot, com era en Ferragut, no ho oblidem. En Ferragut va fer moltíssimes esglésies de pobles de Mallorca, sí. I era una persona...
I entre ella la Porcíncula.
Entre ella la Porcíncula i moltes bé, altres. Però bé,
clar, tots són pecadors.
El conflicte que devia tenir aquell home devia ser considerable. I és un dels temes que tractam. No és el tema central de l'obra, però sí intentam explicar quin era aquest context per algú. Perquè ara, clar, ara pareix que tota la vida hem viscut en matrimoni homosexual i que tota la vida les persones han pogut mostrar com són... sense cap problema, i això és una cosa molt recent i que no ho hem d'oblidar. Sobretot quan aquests drets, en molts de casos, estan amenaçats.
I per què el teatre líric? Per què tries l'enderrocament d'aquest teatre tan emblemàtic? És per donar-li dramatúrgia, també?
Bé, això segurament ve de la meva predina, perquè jo tota la vida havia sigut... De nin, sempre havia sentit que hi havia un teatre a Palma, que era el teatre líric, que jo ja no el vaig conèixer, perquè jo vaig néixer el 71. I la meva predina me deia que anava a veure...
Perquè ho van enderrocar el 67.
El 67. Clar, però jo la paradoxa és que per modernitzar Mallorca, és a dir, per fer una Palma més xula, Tomàs en un teatre. És que és una contradicció. I, de fet, d'això també se'n parla a sobre.
Que el teatre líric és allà on ara a Sort del Rei, per molt que fem una idea, per allà.
Exactament. Just allà, en aquell cantó on hi ha aquelles fonts... on hi ha l'estàtua de Miró, allà just a davall que pegava en els peus de l'Almudaina, hi havia el teatre líric.
I també volem parlar, Margarida, en part del repartiment, sí. I l'equip tècnic d'aquesta obra.
Exacte, per això saludem els actors. Xisco Segura, Miquel Àngel Torrents, com estàu?
Hola, hola.
Benvinguts. Com ho teniu, en això? Xisco, començant per tu, Ben.
Si no comença per Xisco, que és més enfadat. Xisco, mana...
Ai, no.
Vinga, com ho tenim, això? Bé, ho tenim a punt de caramel·lo, no? Estem ja divendres estrenant i amb moltes ganes d'ensenyar aquest espectacle. Vull dir, jo per mi això és que abans, quan estava pensant a veure què hem de dir en aquesta entrevista, no? A vegades penses coses, no? Que després no les dius. Però pensava... Per mi això no només va d'explicar una història que tan ben escrita com ha fet en Pere Ramon i que hem treballat tots, sinó per mi també va de tornar a Palma, de tornar en la gent que vaig començar a fer teatre, de tornar al Teatre del Mar, de tornar a viure una altra vegada, pujar damunt un escenari i xerrar amb el català de Mallorca. Vull dir, aquí hi ha moltes capes, però amb moltes ganes d'explicar aquesta història. Moltes, moltes ganes.
Que bé. Qui fa de Ferragut? Miquel Àngel?
En Xisco.
En Xisco. Tu ets en Ferragut, Xisco.
Sí.
Què te pareix aquest personatge? Sí.
Bueno, és un personatge que té moltes capes. És a dir, és un regal, francament, perquè és un personatge que clar, ara parlàvem abans amb Pere Ramon, no? que viu aquesta homosexualitat, que realment era ser un delinqüent per la Lide Vagos Maleantes, no? I a més una persona catòlica i molt devota, i clar, és una persona idealista, és una persona honesta, no? Vull dir, una persona que és molt, que és incorruptible, que va en contra de sa corrupció, que intenta lluitar contra aquesta febre d'or que abans xerrava amb Pere Ramon i que va, evidentment, no hi ha res que puguis lluitar contra centenars i centenars de persones que volen fer tot bé ràpid i aviat. Llavors, clar, també és una persona sensible, una persona culta, que té aquesta cosa de doble vida, no? Que ell defensa que no té una doble vida perquè no ha de passar comptes amb ningú, però realment té una vida com molt correcta, molt fantàstica, vull dir, molt, intenta ser perfeccionista al màxim, però es veig que s'escapa, no? Perquè necessita alliberar tot aquest sentiment que té, no? I una persona incompresa, evidentment, perquè també en el final el veiem com a raconant, no? En aquesta societat que el va raconant, no? Que perquè ell no està d'acord amb tot això. Dic, una altra vegada vaig estar mirant un documental de Formentor, des d'Hotel Formentor, que va fer IV3, que va matar IV3, i pensava, és una utopia totalment absurda, però tant de bo la indústria hotelera hagués pensat més en el sistema Formentor que no en el sistema gafes d'obvés i cor, no? Perquè per teoria tindríem una altra Mallorca, no? I és la Mallorca que volíem perregut, volíem una Mallorca ordenada, que si indústria de turisme existim, però que no que s'arrasassen totes les altres, no? I aquí estem, jugant aquest partit, i molt content.
M'agrada aquesta metàfora, Xisco Segura, de jugant aquest partit. Heu sintonitzat IV3 Ràdio, això és Tèntol. Ara mateix som en conversa amb en Pere Ramon Cerdà, en Xisco Segura i amb en Miquel Àngel Torrents, que aquest dijous, dia 7...
Divendres
dia 7 estrenaran L'Arquitecte en el Teatre del Mar, aquesta obra, basada en una conversa fictícia entre Josep Ferragut, arquitecte, i Gabriel Alomà, arquitecte, que no poeta, que aquesta és una altra, ja ho han deixat clar. I aquest Gabriel Alomà és en Miquel Àngel Torrents. Miquel Àngel, no sé si tu ja estaves familiaritzat amb en Gabriel Alomà, si ja el coneixies, o has hagut de fer una mica de documentació per preparar-te el personatge.
Mira, és que la vida és curiosa. Jo el coneixia, però el havia conegut per un altre dia, perquè jo, quan era més jove, que feia visites comentades i coses així, feia les visites comentades del Museu Enològic de Muro. I resulta que aquest Museu Enològic de Muro realment és la casa, diríem, pairal de Tomàs de Muro. És a dir, que va ser ell qui la va cedir de fet en anys 60, ja no es va ser de 68, però més o menys en aquells anys, va cedir que seva com per fer aquest Museu Enològic. Per tant, mira, el coneixia fora de Breu en aquell moment determinat, i va ser quan estava cercant informació sobre ell, a l'hora de començar-nos a posar ja un poquet en marxa en tot això, com que vaig dir, mira, que solitats de sa vida, que a vegades tot un moment o l'altre t'arriba. I en aquesta ocasió, mira, em va arribar a través del Museu Enològic. I el personatge, clar, podríem dir que és com un poc... Des del punt de vista d'arquitectura i tal, pensau que és com un vessant més, com, més possibilista, d'acord? Així com Ferragut, sabem que era un home amb més caràcter i com, que tirava més cap endavant, certament també més progressista, una miqueta més avantguardista, en les obres també que anava fent i tal. En Alomà Esteban era més d'aquelles persones mallorquines que dins del seu context anaven fent bonament fins allà on els deixava i també sempre intentaven contentar a la clientela que els encomanava els projectes. Val? Uh-huh. Tot això ho dic perquè en certa manera també defineix un poc en aquest Gabriel Alomà Esteban que nosaltres hem ficcionat, perquè clar, perquè des de la ficció nosaltres malament que hi hagi un fons de realitat, penseu que estan parlant d'una ficció. Llavors nosaltres, clar, hem aprofitat precisament tota aquesta manera de fer feina tant d'un com de l'altre també per anar-los donant com de Xisco també part d'aquestes capes que també a través de la seva obra ho coneixem normalment en els artistes. Val? I era també aferramós en aquesta idea.
En Gabriel Alomà, perquè vols fer una idea, és que va projectar la reforma de Palma, que, per exemple, va obrir el carrer de Jaume III.
És clar, l'Homà.
I Jaume III, el mateix l'Homà, anys després, quan escrivia les seves memòries, se'l notava a disgust, perquè ell, clar, ell havia estat als Estats Units, ell admirava Le Corbusier, i, en canvi, li havia tocat fer aquelles arcades i aquella arquitectura postissa, falsa, que en aquell moment ja era arcaica, ja era obsoleta, però que era el que, si volia poder desenvolupar aquest pla, li tocava fer això.
Ja. Home, Palma serà moltes coses, però no serà Le Corbusier. Les coses com són.
Que també era això, que era allò, era el tipus d'obra que la seva clientela també demanava. Vull dir, ell quan fa tota una sèrie d'intervencions també a Savall, de Marc, clar, ell mateix reconeix que està fent una cosa crònica, que pràcticament està fent com uns decorats teatrals. I no és conscient. El que passa és que, clar, no te quedava tampoc com massa remei. Podries intentar fer les millor coses més petites, però després també havies de contentar, pensar que està amb la dictadura, del franquisme. Llavors, clar, un anava torretjant, suposo, així com bellament podia.
Veig que ens a tots heu fet com un màster en arquitectura, perquè realment ara no sé si això és Casa i Jardín o estàvem parlant d'una obra de teatre. M'ha parell meravellós.
A tu te sorprendrà, però... els temes sobre arquitectura i urbanisme són més populars del que mos pensàvem. És a dir, i estan més dins la conversa de la gent normal. Qualsevol reforma urbanística, mira tu quan se va fer part de la mà, la de polèmica que va dur i converses... És a dir, la gent... perquè en el final l'urbanisme i l'arquitectura pública és allà on trepitges i allà on vius. I condiciona moltíssim la teva vida.
No. Ara, per exemple... Pensava, els referents que són també, vull dir, ara mateix Palma ve de cercar monuments importants, històrics que tradicionen també una ciutat. Tenir Gesa com a emblema seu, també, si no pensava en Ferragut.
I la plaça Major. La plaça Major també, tal com està ara, és en part fruit de la reforma de Nalomà. El que passa que no se va respectar el pla original. I d'això també se'n parla a sobre. És a dir... Després hi ha el que volen els arquitectes i després hi ha el que acaben executant els poders polítics.
El que acaba passant, no?
Sí.
Ara que deixes part de la mà, si parles amb en Pere Nicolau, l'arquitecte, crec que també te dirà que hi ha una obra de teatre, dues i tres, per poder explicar com va anar la construcció. Per cert, me falta una quarta veu que introduir en aquesta conversa, Margarida, sí, que ets de la directora.
Exacte, perquè la directora d'aquesta funció és Rebeca del Fresno i també la volen saludar. Rebeca, com estàs?
Hola, com estàs?
Benvinguda.
Moltes gràcies.
Que bé, perquè la més jove de l'equip i la directora. Això està molt bé, oi?
Clar, sí. Sí.
Com ha estat aquesta experiència, Rebeca?
Pues molt bona, molt estressant, també, però molt enriquidora, és el que dèieu, no? Que hem hagut de fer un màster en arquitectura, de sobte, i ens hem hagut de documentar tot, i la veritat que està bé, doncs, també està personalment, de conèixer tot aquest món, no? Perquè jo tampoc és que estigués molt, molt relacionada amb l'arquitectura, però déu-n'hi-do, a partir d'aquest projecte, com que tots hem après moltes coses.
I Rebeca, com ha estat dirigir quatre actors de Pinyol Vermell, com és que t'han tocat en aquesta funció? Ho dic perquè en Xisco Segura està com Estorró, ha tornat a casa nostra per fer aquesta funció. Tens en Miquel Àngel Torrents, que és una de les millors veus d'aquesta arxipèlag, i llavors en la Caterina Lorda, déu-n'hi-do, no sé si tu notaves molt després d'aquesta motxilla.
Sí. Sí.
Perquè, va, Xisco, per què t'he d'enganar? Sí, jo notava aquest pas.
Sí, ha estat un repte. O sigui, quin càsting més bo. O sigui, són grans dames i damos de la interpretació de les illes i que bé poder fer feina amb ells també ha estat un regal.
Clar, i si se m'abrumà la frivolitat, com es dirigir en Xisco Segura fit? Ho dic perquè ja fa un parell de setmanes vaig veure unes fotos que no puc oblidar, que se van compartir per xarxes, i clar, si ja en Xisco Segura era galant avant la letra, ara m'ha una temporada, que jo no es per cosificar Xisco Segura, però no sé si tot aquest fitness l'has fet per ser un arquitecte i tu mateix acabes construint, no sé si mig edifici de Gesa, en directe.
Amb el vestuari, clar, teníem un problema perquè era com, man, aquest Ferragut és massa guapo. Han de fer quatre coses amb això.
Jo vos he de dir, també, no voldria que sonàs paternalista, però que... que Rebeca sigui la més jove no vol dir que no sigui la més qualificada. Segurament sé que ha tingut més èxits i més premis darrerament com a directora dirigint sobretot les obres d'en Pau Coll a Barcelona. Vull dir que alerta, Rebeca. I a més, el fet d'aquella vengui d'altre llenguatge, però és que li dóna sobre, pel que jo tampoc no m'he volgut ficar molt en els assajos, però el que jo he vist de la seva proposta escènica m'ha impressionat, perquè precisament està jugant molt bé a afegir capes de significat a damunt del test, que penso que li donen una riquesa a l'espectacle brutal.
I a més, vareu poder entrar a l'edifici de Gesa, he vist a fer les fotos, que això d'aquesta espectacle...
Jo no hi vaig anar, això ho vaig demanar ells.
Sí, no, va ser preciós.
Sí, Miquel, sí, Xisco, conto-nos
el moment. Bueno, des de Producció de Ferro varen gestionar tot això naturalment, a Cristina Bugalla, tot l'equip, i varen poder obrir i varen entrar. I és espectacular, perquè, clar, tot era una planta diàfana i estava construït d'una manera que era com un manment, no? Com allò, petites, no? Que ubiques de gent fent feina i tots mirant davant de la mà. Ja, aquest edifici, més a més, ara aprofit, és una inspiració de Mies van der Rohe, un edifici que va fer al Canadà, davant del llac Michigan. I la proposta és sempre, és a dir, des de la modernitat veus la natura, no? I clar, realment, fer feina allà devia ser una passada, perquè clar, veies la mà tot el dia, no?
I m'he quedat que sí, tant com vareu pujar amb ascensor a peu.
No, a peu, a peu, a peu.
A peu.
No crec que funcioni l'ascensor ja.
Com per fer les localitzacions de les fotos que fossin no més guapes possibles i tal, que francament varen quedar unes fotasses, però sí que anàvem pujant, baixant, mirant esquerra, dreta, i jo, per exemple, jo mai havia entrat allà dins aquell edifici, i era tota una experiència, i esperant que mira que tot se posi en marxa i així quan toca, i perquè d'una vegada per totes aquest projecte és important tenir-lo en bones condicions, és bé d'interès cultural, però jo crec que hauríem de fer un esforç que l'hagi de fer per aviat poder donar sí, un bon paper per ciutat, per ciutat i per tot Mallorca, francament, i per Catalunya.
I tot això i molt més, a partir de dia 7, teniu dues setmanes per poder veure
sobre... Sí,
que això no passa sempre.
Però jo recomano a la gent que no esperi la segona setmana, perquè pot ser la segona setmana ja s'ha corregut la veu i no hi ha entrades, eh? Vius amb això. Que això és una cosa que passa de vegades, eh?
Que tothom...
El segon dia no hi ha prou gent i després...
Pita que vola a comprar l'entrada per veure aquest arquitecte de Produccions de Ferro, una obra d'en Pere Ramon Cerdà, que tenen Xesco Segura, en Miquel Àngel Torrents com a protagonistes, com els dos conversadors, com aquests dos arquitectes, i dirigit per Rebeca del Fresno, en qui hem pogut parlar una soneta avui cap vespre aquí a Betes Ràdio, Maria Lida, d'aquesta obra que ben segur serà interessantíssima.
Exacte, Teatre del Mar, del 7 al 9, divendres a les 8, dissabte a les 8 i diumenge a les 7, i del 14 al 16 de novembre, que també s'agraeix que el Teatre del Mar faci 6 funcions, perquè sí, també així tindrem una oportunitat de veure vos. Enhorabona. Que vagi molt bé, Miquel Àngel, Xisco, Rebeca.
Moltíssimes gràcies. A voltes.
Moltes gràcies.
Una parada. Fins aviat. Que bé, gràcies. Doncs aquesta és la proposta. Moltíssimes gràcies també per Ramon per venir.
Gràcies per convidar-nos, només faltaria.
Com has dibuixat aquests arquitectes, ja en parlarem. Gràcies. Fem una pausa i ara tornem.
El paraulòmetre.
Avui juguen el paraulòmetre en...
Mendy, hola.
Preparat?
Preparat.
Quina és la primera paraula que dius quan t'aixeques?
Bon dia.
I quina és la darrera paraula que dius abans d'anar a dormir?
No tinc temps, me l'anc abans.
Quina és la paraula més llarga que saps?
Crec que supercalifragilisticoespialidoso.
I la més curta?
Sí.
Quina paraula te costa pronunciar?
Cap.
I quina és l'expressió que t'agrada més?
Collons.
Quina és la paraula que més repeteixes en el teu dia a dia?
No ho sé.
I quina paraula fas servir per saludar, normalment?
Bon dia.
Quina és la paraula més amorosa que fas servir?
Hi ha moltes maneres de dir bon dia.
I quina expressió utilitzes per xerrar de xata sexual?
De boixar.
I ja per acabar, quin és el teu moment tèntol? El teu moment de relax del dia?
És quan me desperta.
Quan penses en aquest moment, si haguessis de dir una cançó, quina diries?
Qualsevol de...
és ràdio, és cultura.
No espereu més. Si heu de pagar rebuts de tributs municipals que recapta l'Agència Tributària de les Illes Balears i no estan domiciliats a una entitat bancària, heu de tenir en compte que no es remeten avisos de pagament en paper. Si teniu els rebuts domiciliats, podeu triar el dia de càrrec en el compte bancari. Podeu consultar i gestionar còmodament i sense esperes el pagament dels vostres rebuts a través del carter virtual al web www.atip.es. Agència Tributària de les Illes Balears.
T'interessa la història i la influència de Ramon Llull? Del 20 al 22 de novembre tindrà lloc el Congrés Internacional als Espais de Ramon Llull. Context, pensament i projecció. 54 especialistes d'arreu del món es reuniran per situar Ramon Llull a l'òrbita cultural europea del seu temps. Coneix la programació i inscriu-t'hi gratuïtament a congresinternacionalramonllull2025.es. Està finançat pel Govern de les Illes Balears amb l'impost de turisme sostenible i organitzat per l'Institut d'Estudis Hispànics en la modernitat de la Universitat de les Illes Balears.
Quina paraula creus que s'està perdent?
Una paraula o una expressió que aquí a l'O està en desús és tribol o tenir tribol, que vol dir tenir problemes, tenir algun tipus de problema. Aquí a casa jo estava molt acostumat a petit de sentir quin tribol. Sí que es ve que encara amb gent major et sent, però ja està en desús i crec que és una expressió molt nostra.
Marotades i marotismes, amb Joana Maroto.
I avui no ha pogut venir, però sí que podem connectar amb ella l'alegria del dilluns. Na Joana Maroto. Joana, com estàs?
Bon dia, estimats, com està?
Benvinguda.
No, em sap greu, no he pogut venir, però no he volgut faltar a la cita amb Tentol. Com estàu?
Ben bé, així m'agrada, molt bé. Amb ganes de saber que explicaràs avui, perquè no n'hem parlat, t'ho han reservat per tu.
Idò, mira, escolta, clar, ha passat ja Halloween, que no sé si vosaltres sou dels qui vos heu disfressat...
Ho han notat,
i heu anat a veure sa casa.
No sé si vosaltres vos ha passat, no? Però jo fet... he trobat que hi havia una gentada disfressada...
Més que desfressada, mal desfressada.
Bé, digue-li el que vulguis, però en intenció de celebrar Halloween...
Jo he vist més cromos que fresses, les coses com són.
Jo vos he de dir una cosa, no sé si heu anat a Palmanyola, no he anat jo, però ahir una amiga meva m'ha enviat un vídeo perquè tenia la il·lusió de dur seus fills a la casa d'en Beetlejuice, que sabeu que és la casa que fa furor fa un parell d'anys.
Ho he vist en el diari.
El vídeo era d'ella dins del cotxe, no manant, sinó de copilot, veient la desfilada de gent que feia cua, que hi havia 3 hores de cua, o sigui, mos han tornat locos, però, després de Halloween, na Mariah Carey s'ha descongelat, estimats, i jo aquest dia, la veritat és que no he pogut evitar recordar que fa 20 anys, que té 20 anys, com diria en Serrat.
Capítol 146. Tal dia farà 20 anys. Won't you give me...
Idò sí, estimats, fa 20 anys que tenim 20 anys, però sempre forever young, sempre ben joves, no? Fa tal dia farà 20 anys i avui mos sentim, per aventura, una mica més veons, més veets, més veetes, però mos ho prendrem amb una mica d'humor. Avui viatjam, si m'ho permeteu, al 2005, que fa 20 anys, quan encara no existia TikTok, la gent feia fotos, vos les recordeu, en càmeres digitals i aquell que tenia un MP3 te feia, no sé, com a sentir que eres en el futur. No sé si vosaltres en teníeu d'aquests aparatets petits, aquest MP3, en teníeu, no? I doncs, éreu desprivilegiats, perquè ja teníeu cosones d'aquestes modernes, o no?
Ho intentàvem, el manco. Mos pensàvem moderns, però a mi l'actualitat i el que ets la vanguarda m'ha passat per sobre, Maroto, com molt bé saps.
Per què avui he volgut fer aquest viatge en el temps? Bé, començant per la protagonista d'aquest fa 20 anys, que no és altra que la princesa Eliana. I ara me direu, i ara a Joana què li ha passat? Ha trabucat? No, no he trabucat. és que Halloween m'ha recordat que aquell 31 d'octubre de 2005 naixia a Madrid la que diuen serà, o seria, en aquell futur, en aquell antic 2005, deien que seria la reina d'Espanya. Per ventura encara ho veurem. Avui ja té 20 anys, ha fet una passa endavant, ha fet la comunió, ha jurat la Constitució i probablement encara no sap on guarda el DNI, tot també ho sabem, en això. I jo, en fa 20, quan ella estava per néixer, tornava d'estudiar a Barcelona i que passava aquí a casa nostra, obrien IB3, supos que d'això me'n deveu recordar, fa 20 anys ja que tenim IB3 Ràdio i IB3 Televisió. No vaig tornar directament quan ella naixia, vaig tornar uns mesos abans, i jo va coincidir amb aquesta obertura d'IB3. Bé, per cert, per què dic això de Nadia o no? Ha fet 20 anys, però és que també s'ha ajuntat que el seu predir ha fet declaracions perquè aquesta setmana, dia 7, presenta les seves memòries que ja m'hauran començat a deixar tots la cara de pasta de moniato. I fa 20 anys, en Xisco segur que se'n recorda d'això, les revistes d'Escò n'anaven plenes. Tot parlava del mateix. Ha nascut la princesa, el futur està assegurat. Xisco, tu que tens aquesta memòria fotogràfica, ara veus alguna d'aquestes portades?
Em vaig alguna i te diré que a mi el naixement de la princesa Leonor me va agafar de viatge a Madrid, perquè vaig anar...
Ai,
de... me'n vaig anar amb uns amics, vam anar a veure un parell de musicals, perquè feien Mamma Mia, que ara ha tornat, és a dir, aquesta setmana...
Que torni aquesta setmana?
Exactament, serà... Per això he pensat, tio, que aquesta setmana serà per Mallorca. Fa 20 anys ja feien Mamma Mia, perquè jo la vaig anar a veure per primera vegada a Madrid, i feien Hoy no me puedo levantar, abans que Nacho Cano trobocàs. Saps que n'han passat de coses en 20 anys, estimada. I quan varen tornar al vespre, que varen anar a sopar i varen sortir una miqueta de vega i tal, me'n record que varen estar mirant les notícies, es canal 24 hores, perquè tothom estava pendent del naixement de la princesa Leonor.
I no vas anar a la clínica, a l'hospital, a dur-li, no sé, una panereta de coses?
No se m'havia perdut res. L'hospital se ve beníssim des de l'habitació de l'hotel, també t'ho dic.
Bé, era un poc anecdòtic això de Leonor, però clar, és que hem xerrat tant de Halloween i he pensat, aquesta nina se deu disfressar? Se deu vestir, jo que sé, de Morticia o de Miércoles Adams? Perquè, clar, és com el seu dia de festa i de muntar fet 20 anys. D'on ha fet una festa convidant a tots els seus amics, totes les seves amigues, la família, ha bufat les espelmes, ha tingut una banda de rock que tocava... No sé, són coses que aquest dia he estat pensant molt, perquè, clar, 20 anys no se fan cada dia. I justament, na Leonor es quinta en la meva fiola. La meva fiola és de gener, però bé, comparteixen quintades. Però bé... 2005 també m'ho deixava temacles. I avui n'he seleccionat dos perquè els recordeu. N'he triat dos que són dels que més escoltàvem aquell any 2005. Sabeu quin és el primer? Aquest. Ladies up in here tonight. No fighting. We got the refugees. No fighting. No fighting. Shakira, Shakira. I never really knew that she could dance like this. Hey. She make a man wanna speak Spanish. Como se llama? Hey. Bonita. Hey. Picasso. Shakira, Shakira. Oh, baby, when you talk like that, you make a woman go mad. Hey. So be wise. Hey. Vinga, confessau, quantes vegades heu ballat aquest tema? Aquest Hips Don't Lie.
Moltes. Ballat i cantat moltes, i de tot,
no?
Sí.
Moltes, moltes, moltes.
Han fet el que han pogut.
Sí,
han mogut així els malucs, les caderes, les anques, com la Shakira o no?
Ho hem intentat, però han de dir que ningú té les anques com la Shakira.
Exacte. I sabeu quin altre temacle també varen ballar moltíssim? Jo dels dos no sé quin triaria. Ara, a més, xerrant d'Ava, ara vos diré, és que mira quines coses les coincidències de la vida. Aquesta altra. Que aquest altre. D'una banda tenim a Shakira moguent ses anques, com jo vos deia, i na Madonna, que mos reciclava anar Ava, que ara parlàvem d'aquest musical de Mamma Mia, i tots ballàvem, també segur que recordeu els looks, amb aquells pantalons així acampanats i cabells molt planxats, tot i que jo, el meu pèl no anava bé que se planxés tant. Jo era més de dur la cabellera així com ja l'educ ara. Però bé, no sé si vosaltres recordeu aquell 2005 i també vos vull demanar que fèieu, on éreu, i sobretot com vos imaginàveu que seria aquest 2025?
Bah, el futur.
Clar, és un poc Back to the Future, com aquella pel·lícula. No sé com imaginaves futur. L'únic que sé és que faltava 2 anys perquè tu i jo mos coneguéssim l'any 2005, Joana Maroto.
És vera, a 2007, setembre de 2007, mos van conèixer Xisco. Fèiem, d'aquí 2 anys farem 20 anys.
Exactament.
Quines coses, aviat ses bodes de plata. Sí. Perquè són com un matrimoniet. Sí.
Ho dit, no? Dit sempre, la primera persona que m'ha fet un càsting va ser en Joana Maroto.
Sí? Tu diràs.
Ella m'ha fet la meva primera prova de càmera. Quan vaig fer les proves per entrar en el Born, que era el programa que se feia en aquell moment, el magazine que se feia en el 2007 en aquesta casa, bé, ahir vaig a la televisió, va ser la Joana Maroto que m'ha fet la prova de càmera. Però en el 2005 t'he de dir que no tinc un record especial d'aquell any, més enllà que tu contaràs ara, que se van aprovar cosetes que a mi me tocaven de prop.
Sí, això. I, a més, els he volgut descompilar, precisament, perquè és molt important que ho recordem. Però bé, d'entrada, en el cinema, Harry Potter i el Calze de Foc, pues, que són seguidors d'aquesta saga, Batman Begins, i també Charlie i la fàbrica de xocolata. I ara vos faré com un símil una mica marotades, com ja me coneixeu, perquè, clar, va ser aquell un any com intens, un intens, màgia, foscor i xocolata, que és exactament, i si m'ho permeteu, com el meu dia a dia avui especialment, però ho surarem. L'any 2005 també va néixer una cosa que ha canviat el món per sempre, que és Facebook. Facebook obria les seves portes al públic aquell any. Wow. I també naixia YouTube. Vos imagineu, fa 20 anys no hi havia ni youtubers. O sigui, perquè vegeu, en 20 anys...
Tampoc anava tan malament el món, fora youtubers, també t'ho dic.
Exactament. I els mòbils. Vos recordeu del mòbil que teníeu en aquell 2005? Jo tenia un Nokia.
Jo crec que també.
Sí, era com molt
exacte,
típic.
Sonava així.
Sonava així. Tot no ho posa. Vam.
Era més
si
amable,
un mòbil, a més, en càmera, aquest 1.3 megapíxels, eres com s'enveja de tot el poble. I si tenies com aquells politons, que jo n'hi ha... Me n'he recordat d'un, que no el duo jo, però el duo una amiga meva, que era el Crazy Frog. Eres directament, la reina del pop. Però bé, en el món de l'esport, també aquell any 2005 va ser un any fort. Perquè... Mirau, no digues. Dali. En Fernando Alonso guanyava el primer mundial de la Fórmula 1. I vosaltres diríeu, i ara, en acabar això? És que, clar, mig país va començar a saber o xerrar de pneumàtics, parades a boxes, etc. Ningú fins en aquell moment, o molt poca gent, era aficionada o tan aficionada a la Fórmula 1 com aquell 2005, o a partir d'aquell 2005, quan Fernando Alonso va guanyar el primer mundial. I jo no soc gent de futbol, però el Barça de Ronaldinho guanyava la Lliga. També va ser l'any de l'huracà Katrina, una tragèdia enorme a Nova Orleans i també, ja vos ho deia abans, de l'entrada oficial d'aquest YouTube en el món digital. I clar, jo he pensat, és que tot això és com una mescla de caos i revolució, aquell 2005. Margalida, tu recordes 2005. Alguna cosa especialment?
No.
Ja havies tornat de Barcelona, tu, d'estudiar?
Crec que tornava, perquè ja hi vaig estar fins a l'any 2005, és a dir, que era aquell any de traspàs, sí.
Exactament. Jo volia dir que també, intentant pensar com era el nostre dia a dia, ara que feim tant de scroll i que mirant tant les xarxes i tal, jo record baixar música amb aquella emule i esperar, no sé, 3 o 4 dies que baixés una cançó, i a vegades me passava que quan la tenia baixada era una versió que no havia triat, una versió de karaoke, per ventura. Però bé, altres efemèrides, i aquesta és molt important, i vull comentar amb en Xisco, amb tot vosaltres, evidentment. Espanya va aprovar aquell any 2005 la llei del matrimoni igualitari, Xisco.
Així és, de fet, va ser el primer que jo vaig anar a l'Orgull de Madrid per celebrar-ho. Vàrem anar un grup d'amics a Madrid.
Vas anar moltes vegades a Madrid?
Dos pits, vina meva.
Dos pits. Val.
El maco,
moltes vegades hi vaig anar per Tots Sants i vaig anar per juny, a final de juny.
Xisco, com entràs en jo, han passat 20 anys, però 20 anys no són res, tenint en compte tot el temps que s'ha hagut d'esperar a tenir una llei d'aquest tipus.
Evidentment, no, va ser un gran avenç, mos va posar a l'avantguarda d'Europa, i en moments en què veiem com el món està canviant i hi ha retrocessos de coses, recordava d'on venim per saber cap on volem anar, troc que també és important.
És molt importantíssim. Bé, jo també he recordat que en aquella època mos fèiem moltes selfies, però clar, sense filtres, perquè encara no existia ni tan sols Instagram.
Però qui se feia selfies en aquella època?
Sí. Tu tenies mòbil en càmera i te feies selfies. El que passa és que no els penjava llavors a xarxa social. Jo me feia selfies. Jo sí.
És que tu sempre has estat una avançada a qualsevol època. Si una cosa tens, Joana Maria Maroto Munà, és que ets l'avantguarda de qualsevol moviment.
No serà per tant, però sí que he volgut puntualitzar això, perquè ara, clar, abans és vera que teníem aquelles càmeres digitals i ja podíem fer més fotos que quan teníem les càmeres de carret, que feies 12, 24, 36 fotos i pus. En les càmeres digitals ja podíem fer més fotografies, però no te pensis, perquè fes 4 o 5 fotos i tampoc t'apuraves més. Anaves a un viatge, fes aquell grapadet de fotos i ja està. I te guardaves la càmera i gaudies i passaves gut del viatge.
Feies les necessàries, no com ara, exacte, que acabes retratant fins i tot un xiclet aferrat en terra. Perquè, ai, que graciós, exacte, abans no t'ho daves una foto per un xiclet en terra.
I de perventura és que ara t'ho dam moltes coses, sobretot el nostre temps que el dedicam a xarxes socials. Jo, per exemple, avui he tingut un disgust mirant xarxes socials i he decidit que a partir d'avui no faré tant de cara a les xarxes socials. Però bé, no tenc més temps, així tanca aquest viatge en el 2005, un any on tot començava a canviar, i d'aquí la reflexió avui que vos he volgut dur, perquè si alguna cosa hem après... és que 20 anys passen volant. Però les cançons de la Shakira encara funcionen, i fins i tot alguna de Celtas Cortos funcionen. Així que amb els Celtas Cortos i aquests 20 anys soplando velas vos deixo per avui, companys, una ferrada molt forta.
Joana, moltes gràcies.
Una ferrada, adeu.
Adeu.
Una amenaza de humo vuela por tu cabeza. Aprovecho y me esfumo antes de...
I de ser 20 anys avui, amb una repassada a tot allò que va passar fa 20 anys amb la Joana Maroto, que ens ha duit a l'any 2005, però ara hem de fer una petita pausa i tenim el Guateque, que ja sabeu que acabam amb bona música en aquest programa també.
Tres ràdios. Participació.
Miquel, com estàs?
Hola, com anem?
Posant rumb cap al món dels llibres, de l'art, de la dansa, del teatre, del cinema...
També te podia dir Andolai Benserra, que és així com t'agradaria que te diguessin, no?
Perquè t'has llegit, perquè aquesta és una de tantes que hi ha per allà al mig, carai.
De dilluns a divendres, a les 6 del capvespre, L'Aviador, amb Rafael Gallego i amb Mònica Borràs.
Que no sigui per allò obvi, que no sigui per Llull, Miró o Barceló. Que no sigui per la mescla de civilitzacions i la seva immensa empremta als seus carrers, a la seva arquitectura, a la seva música. No cometa amb l'error de triar el camí fàcil, de dur la cultura allà on es senti còmode. Duguem-la allà on la llum il·lumina el que brilla, on és de tothom, però no és de ningú. Duguem la cultura a un lloc on encara es pugui inspirar.
IB3, mitjà oficial de Palma 2031. IB3, amb la cultura. El Guateque musical.
I dos sí que vam programa amb música i avui el nostre guate que he dedicat a una cosa que nosaltres aquí tenim davant i seguim molt, que és el rellotge, Xisco.
Així és, perquè avui és el Dia Internacional de Joiers i Rellotgers, ofici noble a què dedicarem el nostre guateque. I començarem per Los Panchos, amb un bolero de Mo, dedicat al tic-tac del rellotge, que passa massa aviat, com en aquells versos de Gabriel Ferreter. Calenta el món, calentes les hores que se'n van de pressa. Doncs el temps passa així d'aviat quan ets entre els braços del teu amant.
Relo, no marques la hora, porque voy a enloquecer. Ella se irá para siempre cuando amanezca otra vez. No más.
Ara mirava, m'han quedat un rellotge en aquesta casa, en Toni Guiscafré. Aquesta cançó és boníssima.
Són que endua.
Les Panxos sempre amb aquestes balades. I de Toni, tu que ets el més jove, és l'únic que du rellotge.
Sí.
De qui era aquest rellotge?
Era del meu padrí.
Sí, sí. Ja se nota que té els seus anys, la seva sola.
No, sí, sí, està ben ratxat, però és funcional.
I t'encanta?
Sí, m'agrada.
I tu un rellotge del teu padrí?
Sí, sí, sí.
Que bé. Doncs tenim les cançons. Miquel, continuem amb tu.
Sí, no deixant de banda el bategar d'un rellotge amb aquest, el reloj i su tic-tac del duet format per Jaume Anglada i Carolina Cerezuela.
Tantos aeropuertos duele más no saber volar. Duele el exceso de equipaje. Duele que no me vengas a buscar. Duele contar cada minuto del reloj y su tic-tac.
I d'home, rellotges en hora, com els de Coldplay.
Els rellotges poden ser mecànics, digitals o de sol, com el de Miquel Serra.
Feia ombra en ses mans quan mirava per amunt. No tenim rellotge, no. Gires carabats on vivíem de menú. El rellotge no era mai i ara t'estius flor.
I al voltant d'un rellotge poden passar moltes coses, com per exemple el rock and roll de Bill Haley i His Comets, un clàssic de clàssics que sona així.
1, 2, 3 o'clock, 4 o'clock, rock. 5, 6, 7 o'clock, 8 o'clock, rock. 9, 10, 11 o'clock, 12 o'clock, rock. We're gonna rock around 10 o'clock tonight. What's your glad ride? So join me home, we'll have some fun when the clock strikes. We're gonna rock around the clock tonight.
Bon.
Sí, 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 és bona.
Com camina aquest rock around the clock. Mm-hmm. Més temes, Miquel.
Un rellotge segueix sent un rellotge encara que no tingui busques. Així ho canta Nacho Vegas a Reloj sin manecillas.
Y por una vez seré la más bella ciudad y seré ballena en alta mar. Y seré la noche al descender. Por una vez seré una luz y una canción. Seré la esfera de un reloj que no tiene agujas. Resuelto ya el misterio.
I sovint els amants volen aturar tots els rellotges per evitar que el temps passi i arribi el moment dramàtic de la separació. Canta L.A. i la cançó és Stop the Clocks.
Every time you
rellotge pot tenir un simbolisme especial en funció de qui n'hagi estat el propietari, com per exemple el Grandfather's Clock de Sam Cooke, una oda al rellotge del seu padrí, el Celsius.
Now my grandfather's clock was too large for the shelf, so it stood 90 years on the floor. It was taller by half than the old man himself, though it weighed not a penny weight more. Now it was
I tancarem avui la paradeta en Rumba del Temps d'en Joan Miquel Oliver, una cançó dedicada a un rellotger que també arreglava juguetes.
Això era un senyor que era rellotger, arreglava rellotges i també arreglava juguetes. I aquest senyor tenia rellotges en observació. I un bon dia va llegir que el temps és relatiu. Relatiu de què? Relatiu amb la que. I un bon dia va llegir que el temps és relatiu. Relatiu de què? Relatiu per què? Perquè la velocitat de la llum...
Quin bon tema és el rellotge, sabeu? Sí, tots sí, els músics sí, haurien sí, d'escriure sí. sobre el rellotge. Xisco, moltes gràcies. Fins demà, Toni, Marga, Celestí, Miquel.
Fins demà.
Demà tornem amb una nova edició de Tenta. Moltes gràcies.
Adéu.